camins.
Aquí, aquí a la ràdio, eh? Ràdio, estudis, redacció. No queda
ningú.
Però ningú, eh? Ja sabeu que ni demà ni divendres tenim programació en directe, que no sé, se'ls ha creuat una mica els cables a Xavi Aguilar, especialment a TH, que es deixen portar una mica per Xavi Aguilar, aquesta relació que tenen. I ens han donat festa fins dilluns. I és clar, si un divendres ja, a hores d'ara, la ràdio és un desert, amb dos dies per endavant, és que aquí no queda, és que no queda ningú. O sigui, sabeu aquests deserts de pel·lícula en què apareix una bola d'heno, de palla, allà rodant, enmig de la immensitat de la soledat? Doncs fa un moment ha passat això a la redacció. Un vent que bufava, allò, finestres tancades, però vent que bufava per la... O sigui, una cosa increïble, uns buits, ordinadors buits, no s'escoltava ningú teclejar. Escoltava Maria José tossir una mica de tant en tant i diu, què ha passat? Era Maria José, ella sola allà. Les llums dels espais de TH apagadíssimes, una tristora allà, el que dona molta vida, dona molta vida a la redacció. Doncs no estava fred, molt fred a la redacció. És que aquí no queda, és que no queda ningú. Tremendo, eh? Només els pringats de les 8. De les 8 i 5, que anem, i 6, que anem una mica de retard. La banda de camins. Bona vesprada. Bona vesprada des de la soledat de Radio Estel d'aquest dimecres. És dimecres, eh? És dimecres 7 de desembre del 2022. Ho dic perquè igual tenim la sensació de que és divendres. No, no és divendres. És dimecres. Dia 1 després de que la cultura popular invaís aquest programa amb la visita en dia de festa de Josep Pere Miquel, coordinador general de la coordinadora general que coordina generalment, de manera general, sobretot coordina la coordinadora, al final són pastorets, ¿vale? Al final són pastorets, que ens va presentar la nova temporada que arranca l'11 de desembre amb un carrusel de representacions arreu del país. Per cert, ens va donar una idea a la banda de camins, sobretot a la ment pensant de los pelos locos, que igual posem en marxa. Ja veurem, se m'ha suggerit una idea, estem madurant-la, ja us ho explicarem. Dia 1 també després de Salvador Aragonès, que ens va portar la seva versió d'economia amb valors, acompanyat d'un dels nostres amics infal·libles, fiel amigo, l'economista Iván González, el Sansón de l'economia, pel pelazo, clar, i per la força en la que s'explica. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimarts, de cada dia també, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per Maria José Mendoza, que ara mateix és una ombra a la redacció, una ombra solitària a la redacció. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter, @caminsestel, a Instagram, caminsestel, i en directe a l'aplicació Radio Estel oficial, el Tinder i el web radioestel.cat. A més, tenim una tenda duty free amb toblerones, pins i imants de nevera de Radio Estel per fer regals cutres als amics, allò per compromís, sobretot. Però bueno, tenim aquests, elements. Avui dimecres, no divendres, dimecres, nova edició de la Macedònia, Macedònia sensible, Macedònia transoceànica, Macedònia creativa. Abans que res, l'actualitat de la mà de Carla Buigas, que avui ha tingut a bé, ha decidit acompanyar-nos en un semidivendres, és poc habitual en ella, però avui, no sé, l'hem agafat de bones. Després, i tot seguit, tindrem temps d'anàlisi, allò amb la calma de reflexió, espai a Radio Estel, per Verónica García Morales, que ens ajuda a reflexionar aquí al Camins amb temes sempre interessants i una mica alternatius. Un plaer sempre la visita de la Verónica. I a la part final del programa rebrem Laura Polo Dalfó amb un nou tema social que aquesta vegada jo crec que us sorprendrà per damunt de la mitjana. Tatuatges oncològics. Ja veureu, el tema és curiós i interessant. La ràdio nocturna de la casa, la ràdio solitària de la casa, des d'ara i fins les 9, la banda de camins, ja li veu la poteta al Megapont, tanquem la setmana de la senyoreta Pepis.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Hora, Verónica García Morales, hora de reflexionar, de fer una passejada pels pensaments que ens proposa la Verónica. La, la, la.
Capdevila, Moreno, Sanahuja, Camins.
Vinga, va, aprofitarem el temps, ara que passen 7 minuts i mig d'un quart de nou. Ojo, com que ho he dit molt bé, això, eh? L'hora, estil Ignasi Miranda, que és un jeroglífic. Maria José Mendoza, ara mateix en la soledat de la redacció, esclatant-li el cap. O sigui, 7 minuts i mig que passen d'un quart de nou. Ole! ole i ole. No sé si al final aprendré a fer coses d'aquestes. Verónica García Morales, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Gràcies per estar amb nosaltres en un dia com aquest que ens agafa doncs, de festa, demà torna a ser festa. Has fet pont? Has pogut descansar una mica aquests dies o
sí,
com ho portes?
Sí, la verdad que sí. Que sí? Además, un ambiente diferente también por Barcelona y muy bien, sí, muy agradable.
¿Qué notas en Barcelona?
Bueno, ayer sí que estabas muy, muy tranquilo. Es verdad que se activó bastante más, pero bueno, o quizá que la mirada que tengo yo ahora también es distinta.
Yo noto molt en dos coses. Quan venim a fer programa i és festa, però nosaltres estem aquí esclavitzats, per dir-ho així, el vaig a veure i alguna cosa t'explicaré. Estem aquí... Ho noto en dues coses. Passa menys gent estranya de l'habitual per aquest carrer, perquè té un magnetisme especial per coses molt pintoresques, com des de bell lloc. Si voleu distreure-us, vingueu aquí, no per nosaltres, que també us distraurem, sinó perquè hi ha gent molt, així, molt particular. I després, quan agafo el cotxe per tornar a casa, no trobo a ningú pràcticament. Estava els carrers completament deserts, que dic, bueno, no se'ns ha ficat la gent. Doncs Verónica García Morales ens ajuda cada tres setmanes més o menys a reflexionar sobre diferents temes. Doncs parlem d'aquest festiu que era ahir, Dia de la Constitució, celebració, la Constitució que ens hem donat entre tots, m'agrada molt aquesta frase, una Constitució de la que em volies parlar i especial referència a tres articles que et criden l'atenció. Si et sembla bé, o que et criden l'atenció, que tu vols destacar. Comencem pel 14, els he buscat una mica, els oferirem als oients. El 14 diu... Els espanyols són iguals davant la llei sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. ¿Por qué vos destacar concretamente aquel artículo?
Bueno, creo que es una fecha, ¿no?, importante para reflexionar sobre, como tú dices, ¿no?, la Constitución que nos hemos dado, pero hoy en día conocemos el contenido de esa Constitución, lo que significa para nuestro día a día, en nuestra vida actual. Y quería empezar con este primer artículo, el 14, que nos habla de dos derechos fundamentales que son cruciales en la vida de cada uno, pero también en nuestra convivencia, ¿no?, como sociedad, y que son el... derecho a la igualdad y el derecho a no sufrir discriminación. Y es un tema en el que en Radio Estel también hemos hablado bueno, en muchas ocasiones.
Amb tu, amb altres experts, és un dels temes, no? Una mica que es pugui fer palès i aquest article sigui realment, sigui real, que estigui al carrer, que arribi a la gent, que no hi hagi cap discriminació.
Exactamente, yo creo que esa es la columna vertebral de un sistema democrático, una sociedad en donde precisamente... no exista esa desigualdad ni esa discriminación por ninguno de los motivos a los que allí se hace referencia, pero que en el caso de que exista, porque también hay que ser no realistas, pues haya mecanismos no para reaccionar ante ellos. Y aquí sí que podemos ver avances importantes, por poner un ejemplo, todo lo que tiene que ver con políticas de igualdad de género, de igualdad de hombres y mujeres, está enraizado en ese artículo 14 que parece cortito, pero que es muy, muy importante.
Claro, l'article en si és molt directe, no? Igualtat, no fer cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió, qualsevol altra condició o circumstància personal o social, però clar, justament cada una d'aquestes raons per la qual no discriminar és molt diversa, Hi ha moltíssims matisos i és molt interessant tot el que d'alguna manera a partir d'aquí es pot reflexionar. Jo sí que diria que la meva opinió, a veure què n'opines tu. Jo crec que sí que encara hi ha molt camí per recórrer. El que jo crec que hem fet moltes passes per parlar del tema obertament, directament. Dir, aquí hi ha un problema, aquí hi ha un problema, aquí hi ha un problema i volem solucionar-lo, volem posar-li solució, volem fer passes. Les passes jo crec que encara queden moltes per donar, però com a mínim ja som conscients.
Exactamente, no socialmente todavía hace falta mucho por trabajar y a veces, bueno, el derecho, porque esto no deja de ser también, ¿no? Eso es una norma jurídica, muchas veces va también bastante detrás de la sociedad. En Cataluña se ha aprobado una ley de igualdad de trato y no discriminación.
Sí.
En 2020, 2021 se empiezan a surgir estas leyes y a nivel estatal es en 2022. O sea, es decir, que Cataluña también ha sido... una comunidad autónoma pionera en muchas normas que van dirigidas a erradicar esa discriminación.
Mira, ara et faré un... És que l'altre dia vaig veure un vídeo que em va impactar. Era un reporter que anava pel carrer fent un reportatge i demanant justament algo tan bàsic com tu creus que la dona té el mateix dret que l'home? Era un vídeo que es va filmar als anys 80. 80. jo vaig néixer l'any 80 justament, i quan es va enregistrar aquest reportatge, que no seria de Televisió Espanyola segurament, perquè era la cadena que estava en marxa, doncs les respostes als anys 80 eren increïbles. O sigui, a les pròpies dones dient que no. Que no, que no, que l'home té un estatus i té un tal, i ella l'ha de cuidar i ha d'estar a casa. Els homes dubten moltíssim, alguns obertament dient que no. I vaig pensar, Déu-n'hi-do, quin salt de mentalitat, perquè avui en dia és impensable. Al foro intern, cadascú té els seus vicis adquirits, i això anem progressant. Però com a mínim ser conscients de que això, evidentment, és una barbaritat.
Exactamente, y creo que en ese artículo 14 vemos, ¿no?, toda esa evolución social que ha habido en el tema de la igualdad.
Anem cap a un altre article, són tres els que ens has proposat, el 45, que diu que els poders públics vetllaran per la utilització racional de tots els recursos naturals amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar el medi ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat col·lectiva. Un tema que actualment també és molt preocupant i està en boca de tots.
Así es. Y bueno, aquí este artículo de la Constitución ya no estamos hablando, aunque esto quizá pueda sorprender a muchos, pero de acuerdo con nuestra Constitución no es un derecho fundamental porque no está dentro de la estructura de la Constitución, no está recogido como un derecho fundamental, sino que está recogido como un principio rector de los poderes públicos, un principio rector de la política social y económica.
Pero no como derecho fundamental, ¿eh?
Pero no como un derecho fundamental, aun cuando, bueno, España forma parte de muchos instrumentos internacionales donde se recoge y reconoce el derecho al medio ambiente como un derecho humano. Y es importante, ¿no?, ponerlo también sobre la mesa, porque, bueno, es un tema que actualmente estamos bastante preocupados, algunos sectores, ¿no?, de la sociedad, hemos hablado mucho de cambio climático, y en esta línea también quería poner, ¿no?, sobre la mesa una última novedad en la cual España, o el Estado español, es realmente pionero a nivel prácticamente mundial, que es el reconocimiento de la laguna del Mar Menor en Murcia como titular de derechos.
Ay, es decir, ¿qué significa eso?
Hay una ley que entra en vigor en septiembre de 2022, este septiembre, en la que se reconoce la Laguna del Mar Menor con personalidad jurídica. Es decir, todos los derechos siempre se han reconocido como titulares a las personas, ¿no?, físicas, a los hombres, a las mujeres, a los niños, niñas. Ellos son los titulares del derecho. Pero esta ley, por primera vez, reconoce que la naturaleza también es titular de derechos. Socialmente también podríamos decir que es una respuesta también un poco desesperada, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que no se ha protegido suficientemente al medio ambiente, sigue habiendo como esa mirada más androcéntrica, el ser humano es el centro de todo, pero a partir de aquí, ¿no?, también se pone al medio, a la naturaleza como el eje.
Em sembla una notícia, jo crec que és la primera vegada que l'escolto i mira que aquí també estem atents a aquestes coses. Però em sembla una notícia, un pas endavant molt important, molt interessant, perquè tal vegada al punt que estem arribant del canvi climàtic, de la sostenibilitat, etc., amb totes les veus que escoltem d'alarma, ens hem de posar, hem de prendre mesures, tal vegada aquest article sí que hauria de passar a un altre nivell dins de la Constitució i ser valorat amb una mica més de consideració, perquè jo crec que tothom tenim ara mateix una mica també aquesta sensibilitat d'intentar posar-nos en marxa per cuidar el planeta i el futur, no? Com a societat. Per tant, aquesta notícia de la Laguna del Mar Menor de Murcia em crida molt l'atenció i m'agrada molt que l'hagis portat i l'hagis comentat aquí als micròfons de Radio Estel. Verònica, hem de fer una pausa per la publicitat, la farem molt ràpida i encara tenim uns minuts per continuar amb tu, vale?
Perfecte.
Vinga, Verònica García Morales no va a cap lloc, espero que vosaltres tampoc.
Radio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1.
Camins.
El nostre micròfon autònom, Judi Caselles. Caselles! Caselles!
Hola, Rafa.
Hola. A veure, minut i resultat al Parlament. Caselles. Molt bona connexió, millor que aquest matí amb la Raga, que està tot al revés. Vinga, bona nit i tapa't.
Gràcies, igualment.
El magazín de la vesprada.
Ai, el govern i la Caselles.
A Ràdio Estel.
Gairebé 4 minuts que passen de 8:45. Aquesta hora és més fàcil de dir que l'anterior, però igualment té mèrit. Estem en directe a Eixos Camins, Ràdio Ester, la cua del lleó de la programació en directe d'aquesta setmana de la senyorita Pepis. Estem amb Verónica García Morales fent aquesta passejada per la playa de la reflexió que ja ens proposa. Continuem encara amb ella uns minuts. I volies parlar-nos també, després de fer aquesta repassada una mica a la Constitució, ens hem deixat un article, que era, és que no ens dona temps de tot. Era el dret a gaudir de l'habitatge digne. Fem un comentari sobre això.
Bueno, hemos hablado mucho de Sencella aquí a Radio Estel también.
También, sí.
Y ese artículo también es clave para también hacer efectiva la igualdad y la no discriminación.
Y molt a reflexionar, perquè les polítiques d'habitatge, l'habitatge social, s'ha de reflexionar una mica sobre què estem fent, perquè l'habitatge ara mateix és complicat assolir per moltes famílies i moltes persones. Però saltem de tema, que m'interessa també molt. Aquí al Camín som molt futboleros, hem seguit el Mundial amb passió, el continuarem seguint amb passió, perquè ara anem amb Argentina, no? Ara som d'Argentina, no? Ara, vale. Però ahir vam tenir... María José, tú no, se llama así. Tú, el que yo te digui que m'has d'obeir, que sóc el director del programa. Escolta, ahir vam tenir l'eliminació d'Espanya d'aquest partit de vuitens de final, Espanya-Marroc, i tu volies que comentéssim una mica la vivència de diferents identitats.
Sí, más que nada me quería referir no a eso, porque como sabes tampoco es que siga mucho el fútbol y demás.
Més l'envoltat social, ¿no?, del partit en sí.
Sí, pero me ha llamado mucho la atención, ¿no?, primero antes de toda la expectativa que había, ¿no?, que se ha generado sobre, bueno, la relación que podía haber entre Marruecos y España.
Es que hay muchos vínculos.
Claro, que hay muchos vínculos.
Conflictivos, aquí. La mayoría.
Bueno, se dice, ¿no?, que hay mucha tensión en la expectativa. Algunos dicen que al final ha sido... bueno, una convivencia muy cívica y ordenada. Yo no sé si es así en todos los casos.
¿Vols dir después del partido, la celebración? Sí, sembla ser que
aunque quizá la expectativa era otra,
claro.
Pero bueno, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo se viven esas dos identidades por parte, pues, tanto de marroquíes como de españoles, de catalanes. Y creo que eso es algo muy positivo también de destacar.
Molt positiu. En aquest cas, ens congratulem perquè les expectatives tal vegada eren unes altres, més aldarulls, més problemes a la ciutat de Barcelona, i han estat molt cívics les celebracions. A més, escoltant els mitjans de comunicació, molts marroquins expressant-se en un català bueno, perfecte, millor que molts que som d'aquí o que vivim aquí o que hem nascut molt a prop d'aquí. Doncs és per congratular-nos. I vinga, per rematar, aprofitem el temps que ens queda per parlar de les festes de desembre, desembreres, que celebrem a Espanya i a Mèxic. El Nadal, bàsicament, però que hi ha matisos entre Espanya i Mèxic. Aquest tema m'interessa molt, perquè a mi Mèxic em sedueix moltíssim, ja ho saps.
Sí, bueno, aquí, por ejemplo, empezaríamos, ¿no?, un poco hablando prácticamente con el puente, ¿no?, de la Constitución, que empieza a ver, ¿no?, estos puentes, luego el día de la Concepción... En México, por ejemplo, hacen un paralelismo. Allí es a partir, digamos, del 12 de diciembre. Es una fecha.
La Madre de Dios de Guadalupe.
Sí, es una fecha muy importante, ¿no? Para los mexicanos, incluso que va más allá de una expresión de la religión católica.
Porque aquí hay una fiesta que se llama Les Posades, las posadas.
Efectivamente, las posadas mexicanas, que esas sí que no las vivís, ¿no? Aquí en España. Bueno, allá se llevan más o menos durante 9 días antes de Navidad, porque durante cada día pues se va buscando que en alguna casa te den una posada, o sea, que te den un refugio donde poder pasar la noche.
Tot i que tu tinguis la teva casa, ¿no?
Sí, porque aquí lo que hace referencia no es cuando, bueno, José y María buscaban posada.
Ah, molt bé, és molt interessant, molt curiós. Això, i allà...
Y entonces se hace. Desde el punto de vista religioso, la idea es ir cada día a una casa distinta a pedir esa posada. Se representa, ¿no? Llevar a Jesús, a María, al niño Dios, se dice allí, y se hace un rezo. Y bueno, pero bueno, es verdad que también ha derivado ahora ya más solamente en la fiesta. Muchas personas incluso no lo siguen tanto
clar,
desde un punto de vista religioso.
Si ho fes tothom seria una bogeria, clar. Deu ser una cosa una mica avui en dia seleccionada.
Bueno, y se van haciendo, se rompen piñatas.
Que les piñates, exactament.
Una piñata de 7 picos que representa, ¿no?, los 7 pecados capitales. Uh-huh. Y bueno, es más que nada, ¿no?, una fiesta. Pero aquí, como pasa con muchas otras tradiciones, también hay un sincretismo, ¿no?, entre lo que era los rituales, en este caso de los mexicas, la Navidad de los mexicas, por decirlo de alguna forma, y luego, pues cuando pues llega, ¿no?, los españoles, y ahí está esta mezcla.
Y una cosa que me ha criado la atención, esta de investigar una amiga, porque no me agafis por sorpresa, es que, atención, si toca la sorpresa al Tortell de Reis, has de ser anfitrión el 2 de febrero, has de acollir a casa teva a tothom.
Sí, y has de dar tamales, que es la comida típica de esa fecha, que es el 2 de febrero.
Es una paga más completa que la que aquí, que es pagar el tortel, que al final no está. Pero tú has de pagar un sopar sencer.
Sí, el punto es no terminar las fiestas pronto.
Al final, exactamente, es una excusa per continuar. Verónica García Morales, disfruta molt aquests dies, descansa una mica, ¿vale? Gràcies per la teva visita en un dia com aquest, enmig de 2 festes, i gràcies per les teves reflexions.
Gràcies a vosaltres i felices festes.
Vinga, pausa ràpida, una pausa ràpida. No, probablement no tan ràpida. Ara sí? Vinga, pausa i Laura Polo Dalfo.
Ràdio Estel.
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
Clar que no. Si sortim per aquí, anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Els dilluns fa molt fred a Radio Estel. Tot després cap de setmana.
Pensa que només està Laura Polo per aquí,
però Laura
que no
Polo,
calenta.
Jo he de parlar amb ella perquè deu anar per aquí vestida com si fos esquimal, perquè el que hi ha els dilluns a 6 del matí...
Camins.
Radio Estel.
Pensa que és de Balaguer.
Deu ser això.
Expliquem històries.
És dimecres, això és Camins, per tant, tenim visita il·lustre aquí al programa Nocturn de la Casa, la veu solidària, però alegre, dels informatius del cap de setmana aquí a Ràdio Estel. Ja la tenim aquí, com la cara a la vall recient peinada, eh? Per què rius, Laura? Laura Polo Dalfó,
hola.
La cara a la vall recient peinada,
sí,
no?
Sí, sí.
Bueno, recient peinada no ho sé.
Sí,
això podem
dubtar. M'he fet un moño.
T'has fet un moño, és veritat,
sí.
Això queda molt... Molt professional, queda molt professional. Bueno, ja es percep, ja és a l'ambient aquesta sensibilitat especial que té la Laura envers els temes socials i que enriqueix els nostres dimecres perquè ens ajuda a expandir la nostra mirada i a conèixer aspectes de la realitat que sense ella no seria possible. A veure, Laura, què ens portes avui?
Doncs aquesta setmana tenim aquí a una tatuadora, però no com t'estàs imaginant. A tu t'agraden els tatuatges? En portes algun?
Bé, en alguna ocasió he pensat, de tatuar-me alguna cosa senzilla, un amor de TH, per exemple, que li estic molt agraït, però mira, encara no ho he fet.
Segur que li agradaria molt.
Molt. Jo ho posarem a les xarxes i li ensenyaré personalment. TH, perquè la nostra convidada, que encara no l'hem saludada, és el nostre director de la casa, TH. Carinyosament li diem TH.
Aquesta tatuadora no et farà cap tatuatge TH perquè és especial. No es dedica a fer tatuatges als que estem acostumats, aquells més artístics, sinó que ella fa tatuatge oncològic.
Oh, a veure, volem saber-ne més, Laura.
Doncs ella tatua mugrons a les dones que el volen recuperar després de patir càncer de mama. Cada cas és un món, però pot dibuixar un mugró amb efecte 3D o amb algun altre dibuix més artístic per cobrir la cicatriu. Això ja depèn del que vulgui cadascú. Jo quan la vaig entrevistar per primera vegada, encara estava a la universitat, i vaig fer-ho mentre ella estava fent el tatuatge.
Oh.
I la veritat és que va ser espectacular tot el procés, a mi em va encantar, i vaig dir, vinga, va, doncs la portem aquí.
Doncs ja la podem saludar, ens ha vingut a visitar aquí al Camins Mireia Ortega, tatuadora oncològica. Bona vesprada.
Hola, què tal?
Molt bé, encantats de saludar-te. Quina experiència, no?, amb la Laura, allà
sí,
a l'entrevista...
Sí, sí.
Fent el tatuatge en directe, com va ser aquella experiència?
Sí, molt bé.
Podies estar a tot? Estaves a tot?
Sí, no? Sí, clar, com a bona professional podem estar en diverses coses. Sí.
És molt
agraït que persones que no són de l'àmbit oncològic ni de l'àmbit del tatuatge s'interessin per algo així i facin un treball. O sigui, per mi és un honor.
Oh, és que Laura té aquesta sensibilitat, per això la convidem. Això és el que ens aporta ella, a part d'insultar-me de tant en tant, que també
només
passa.
Ha passat una vegada.
Bueno, però memorable. Escolta, podem entrar una mica més en detalls.
Claro.
Això del tatuatge oncològic, perquè són dos mons que en principi, quan a mi em va dir la Laura, mira, et portaré una tatuadora que es dedica a això, vaig dir, dos mons que encaixen de manera eclèctica, no? Sorprenent. Algun detall més ens pots donar?
Sí, és molt curiós com un àmbit que és el tatuatge... s'ha pogut adaptar molt bé a un àmbit mèdic, de manera que ajudem els cirurgians o doctors, oncòlegs, etc., a poder complementar els seus treballs d'una manera artística, perquè ells ja no tenen manera de posar color a les zones on ja no hi són. Per exemple, treuen una areola que té un color doncs, més rosat o més morè i el cirurgià no pot retornar aquest color, però els tatuadors sí. Llavors, ens complementem per acabar, per finalitzar i per tancar el cicle del càncer d'una manera artística i molt més natural. És retornar a el que la persona ha perdut de natural, no fem altres coses.
Sí, sí.
I per què vas decidir dedicar-te a aquesta modalitat de tatuatge?
Jo vaig començar fent tatuatge artístic i vaig passar a fer la micro, que són la de les celles i els ulls i els llavis, per tractar el tema oncològic. Però el tema oncològic només es tractava des d'un àmbit de micropigmentació, que és molt més superficial. I jo crec que per fer corporal... tatuatge corporal, és millor fer-ho amb tatuatge, algun permanent. Llavors, jo, ja tenint les dues tècniques a les meves mans, vaig optar per promocionar molt més el tatuatge i fer-ho com d'una manera més permanent, perquè aquestes dones no volen tornar al cap d'un any a repassar-s'ho. I llavors, soc de les pioneres en fer aquest tipus de tatuatge de manera permanent, no amb micropigmentació, perquè jo volia que aquests tatuatges no fossin algo com un desig, el tatuatge no fos un caprici, sinó que fos algo que ajudés literalment a les persones i d'una manera més amb més pes que un tatuatge artístic. Que no vull dir que els tatuatges artístics del nombre de mi madre, la cabeza de mi perro i tot això no tinguin sentiments, perquè, clar, tots els tatuatges ho tenen, però aquests intenten retornar la normalitat a persones que se'ls ha amputat un òrgan i, claro, això ja té molt més pes.
Sí, sí, és una complementarietat gairebé terapèutica, en aquest cas.
Sí, tot ajuda. Tot ajuda.
I clar, tu ara ens parlaves, jo sóc un profà, en aquesta matèria dels tatuatges, absolutament, però deies que hi havia com dues tècniques, una que és més superficial, l'altra que és més profunda. Com t'has format per aconseguir efectes tan realistes? Perquè ens diu la Laura que fas inclús amb efecte 3D.
Sí. Com bé us dic, als hospitals, i com es venia fent, era micropigmentació, que és més superficial, i el pigment es va deteriorant amb la regeneració natural de la pell. Clar. I llavors al cap d'un any doncs, no tens res un altre cop, t'ho has de tornar a fer. Bueno. I a part de que costa més de que quedi a la primera amb micropigmentació, jo vaig pensar que amb el tatuatge això seria una manera de tancar i de donar per finalitzat algo que ja seria permanent. I que per això impulso des d'aquí que la gent s'ho faci amb tatuatge, que no tingui por i que d'una manera o altra, sigui reconegut el tatuador com a professional en un àmbit mèdic que encara no ho està. Encara que a mi em donen molts telèfons de cirurgians i em recomanen a moltes clíniques, jo no puc anar a un hospital a fer-ho. Però bueno, tinc molts coneguts cirurgians que em recomanen i al cap i a la fi el que vull és ajudar a les persones.
Sí, al final, bueno, l'objectiu de tatuar un muro, el teu objectiu és com ajudar les persones, però què els hi aporta a les dones com a pacients?
Doncs és que tractem un àmbit de tabú per tot arreu. El tabú del càncer, el tabú dels tatuatges, el tabú dels pits, el tabú de la sexualitat.
O sigui, sí, hi ha és una barreja de tabús. Moltes...
Claro, i al final, quan acaben donant amb mi, és com, ostres, per fi em podré dutxar al gimnàs i que la gent em miri perquè ja no veuen que això està llis i que no té cap color, o puc anar a la platja, o puc tornar a ser nudista, o puc fer l'amor amb la llum oberta, o mirar-me al mirall, o sentir-me completa, saps? I per mi això és com... m'omple moltíssim.
Bueno, és que sí, realment el que estàs plantejant és cert, perquè moltes vegades no hem escoltat aquest, entre cometes o sense cometes, trauma, no? Després d'una intervenció de càncer de mama o d'aquestes coses que les persones, les dones, normalment, doncs ho viuen amb dolor, l'acceptació del seu cos, etc. I si aquest punt del tatuatge els hi ajuda, i segur que sí, a completar, no?, aquest cicle que tu deies del càncer, no?, a superar-lo completament, doncs és fantàstic. I tu deies que aquesta tècnica que tu tens, en principi, ja és permanent, no pot causar problemes ni tampoc mèdics, aquest fer-se un tatuatge.
No, com qualsevol tatuatge.
Sí, pot infectar allò que passa de vegades.
Claro, o sigui, nosaltres ho podem fer, però si la persona, un cop realitzat, surt de la clínica i se'n va a la platja i se l'infecta perquè li toca la sorra o qualsevol cosa, doncs sí, això ja són problemes que es busca la persona, però no perquè el tatuatge sigui una manera de provocar algú dolent. O sigui, correcte. No.
I t'has trobat alguna situació així incòmoda o quan t'hagis sentit malament perquè no es compleixen les expectatives o perquè la dona no es pot tatuar en cert moment? Com ho afrontes, això?
Hi ha diversos casos, per exemple. Hi ha la persona que surt de la quimio i de la ràdio i li han fet la reconstrucció i s'ho vol fer o abans possible, i no és possible perquè els teixits han de cicatritzar bé. Clar. Hem de tindre un espai on aquests 6 mesos, 12 mesos, les cicatrius es curen, i es curen no sols per fora, sinó també per dintre, i llavors ja és segur tatuar-los. Hi ha altres casos en els que pel tipus de cicatriu expulsa més pigment que la pell natural i s'ha de fer alguna sessió extra de repàs per acabar de deixar-ho bé. Però així que algú que em digui que ha estat super disconforme amb el resultat, per a nada. O sigui, tothom no, surt supercontent.
I la veritat és que són espectaculars.
Perquè, clar, ara tu explicaves, no?, que cal un procés de sanació de la zona intervinguda, tot això.
Exacte.
Tu estàs en contacte amb els metges, imagino, per això tenir-lo clar, quan es pot fer el tatuatge, no?
Claro, per això deia abans que em recomanen molts cirurgians i moltes oncòlogues, etcètera, perquè ja tenen aquesta referència de ves aquesta noia que aquest dubte que tens te'l resoldrà. I llavors jo haig de parlar amb aquest cirurgià i si no puc parlar, sempre demano l'informe del metge perquè així em consti que aquesta persona es pot fer tatuatge reconstructiu, tatuatge mamari, tatuatge oncològic, com vulguin dir-li, i em porten aquest paper conforme no hi ha contraindicacions que en aquest cas es pot fer. Hi ha vegades que la pell és molt fina perquè han hagut d'expandir molt, que, bueno, qualsevol cosa o que la medicació no és contraproducent i han d'esperar una miqueta més. I llavors, si no em donen aquest informe, jo no toco aquesta pell.
No l'esteu veient, es nota per la veu que la Mireia és molt jove. Quant temps portes fent aquesta tasca?
Uns 8 anys.
8 anys?
Bueno, sí, 8 anys des que vaig començar a tatuar i després em formo en micro, després em formo en oncològic.
I abans t'ha preguntat la Laura per... si t'has trobat alguna situació incòmoda, imagino que moltes situacions satisfactòries, no?
Sí,
la,
totes.
La gran majoria.
Sí.
Després t'ho diuen les persones, tens contacte amb elles?
Sí, a veure, normalment quan surten d'acabar de fer-se el tatuatge, surt amb la zona vermella, inflamada.
Sí, és una mica... posi, també.
Claro, o sigui, no t'ho acabes de veure del tot bé, però és al cap d'una setmana, dues setmanes o un mes que es veu el resultat final, llavors la gent... Mira, el que més m'agrada és quan m'envien fotos fent tobles a la platja i jo penso, ostres, qui és esta que m'envia fotos en totes? I és com, ai, és mi clienta, que guai.
Sí, sí, perquè si no fos la clienta seria curiós. Escolta, quan pot arribar a costar un tatuatge d'aquests?
Varien entre els 150, 300, 350, depenent de lo que s'hagi de fer. Si és només una areola, són dos. Si és efecte 3D o no, si hem de cobrir les cicatrius de la T invertida o en altres, altres cicatrius que provoquen aquestes mastectomies.
I existeix algun tipus d'ajuda, iniciativa solidària per persones? Perdona, és que tal vegada no s'ho podem permetre? Com això
sí,
com funciona?
Jo un cop a la setmana faig una setmana de tatuatge oncològic solidari en el qual tatuo de manera gratuïta a persones que no s'ho poden financiar.
Això, cada quan?
Un cop a l'any.
Un cop a l'any.
Una setmana sencera. O sigui, si cada dia puc fer 5-6 persones, doncs això. I també hi ha una empresa que ara financia el 50% dels tatuatges fins desembre.
Perfecte.
Està molt bé, això.
Oh, i tant.
I, bueno, tu sí que eres una de les pioneres d'aquesta tècnica i ara he vist per Instagram que també has començat a fer cursos, no?, formacions a altres tatuadores. És així, això?
Perquè t'estan seguint. Hi ha gent que s'apunta a aquesta tasca, o què?
Sí, sí, sí. Hi ha molta gent que se'ls queda curt el fer un tatuatge artístic i volen, o inclús enfermers, que veuen que això no es fa del tot bé i volen aprendre d'algú que ho faci bé. I, clar, poden aprendre qui vulgui, sempre i quan tinguin uns mínims requisits, que són saber tatuar, micropigmentar, o sigui, per no provocar un greu a aquesta pell, o sigui, que ja tinguin aquesta experiència prèvia i, bueno, que comptin amb les mides higièniques, higiénico-sanitari, els cursos i tot això que és necessari. Però sí, es pot apuntar a tothom. Faig cursos grupals, individuals i el que demanin.
És que aquesta seria una barreja guapa, eh? Infermer-tatuador. Sí. Metge-tatuador també, però a lo millor els infermers...
Claro, és el que fan. Els hospitals públics el que fan és formar a personal sanitari, que en aquest cas són... enfermers, enfermeres, perquè facin la tasca que jo faig d'una manera molt més ràpida.
Des de dins, no?
Des de dins de l'hospital. Acaben el procés oncològic, la quimio, la ràdio, i vinga, va, i ara et fem la reconstrucció i ja tenim l'enfermer que et fa aquí la micro, però són persones que no els hi acaben de formar del tot bé, és com... es queden molt curts, el material que tenen no és l'adequat, les tintes no són les adequades, i llavors, en comptes d'anar contra aquest procés, que jo sé que és molt necessari perquè s'ha d'instaurar això de manera gratuïta als hospitals, però que ho facin bé, que no m'arribin a mi areoles de color vermell, de color taronja, de color lila, o blaves... i que jo no pugui fer res, perquè això s'ho han fet a la Seguretat Social i li han fet gratis, i ara s'han de gastar uns diners en làser, coses així. No, llavors prefereixo jo formar aquestes persones i que tothom acabem de fer-ho bé, que posar-me en contra.
Home, i tant, és que és una tasca, jo crec que si es fa, s'ha de fer bé, perquè si no, és contraproduent també, segurament.
Són persones sensibles i que han passat, estan...
Evidentment. Doncs la Mireia Ortega, tatuadora oncològica, hem descobert aquesta professió, aquesta vocació, aquesta barreja de professions, i avui ens ha acompanyat per obra i gràcia de Laura Polo Dalfó aquí al Camins per parlar-nos d'aquesta tasca, de què aporten aquests tatuatges, i ho es transmet amb molta cura. És una tasca que jo crec que és molt important, que pot ajudar a les dones, i des d'aquí pues, fem aquesta difusió. Encantadíssims. Mireia, moltes gràcies, que vagi molt bé, i ànims amb aquesta tasca.
Gràcies per invitar-me.
I Laura Polo Dalfó, gràcies a tu també.
Gràcies a tu també, Rafa Sanahuja.
De res. A mi està bé que em donin les gràcies de tant en tant.
Clar que sí.
Sí, l'equip del programa ja es fot
no
molt
fan.
A mi. No ho fan, no ho fan. Ells m'acaben de matxacar cada dia. És una cosa increïble. Doncs res, nosaltres, que després d'aquesta entrevista tan maca, recollim. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimecres de la segona temporada de Camins, amb un home que tornarà del pont empapat de l'essència de Lewandowski, Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas, Pere Juventí Balcells a la redacció, amb cameos de Sílvia Muñoz i Judit Caselles. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de la gran Maria José Mendoza, agraïdíssims per la seva tasca a les xarxes socials, i la clau de tot plegat... la tècnica més cotitzada de la casa i, a més, sempre creativa, Paula Moreno, a les vies de so i el muntatge musical. Ara, de seguida, més informació en el butlletí de les 9, la Carla a tope. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de divendres. Això sortirà divendres, no, Paula? Confirmem? Sí, això crec que sortirà divendres. Doncs, nois, ànims, no sé, és estrany tot. Pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimecres, no és divendres. És dimecres, no us oblideu. I nosaltres, que ho deixem aquí, dilluns, si fem cas a TEAC i fitxem de manera correcta, Ferran i jo, que hem estat una mica represaliats, farem camins, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.